L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
I a l'antena dels 5 minuts més ens acompanya la Sandra Sotillo. Ens encanta que estigui amb nosaltres perquè és com un bàlsam tenir la Sandra Sotillo.
No sé si agafar-m'ho bé o malament, segons on es posa el bàlsam, a vegades...
Tu perquè ja ets gran.
Puc venir cada dia? Perquè sí, home. Em pugeu l'autoestima.
Clar que sí.
Només la Sandra sempre és aire fresc, i ella sempre amb el seu somriure, encara que ens porti sèries rares.
Ui, però avui prepareu-vos.
Però ella sempre ens hi dona aquest toc així.
Mira, l'altre dia vaig veure una plataforma que no sé si algú la té, però es diu Orange TV.
Sí.
Orange TV tenen una sèrie, vaig pensar en tu, una sèrie sueca que es diu Dreaming of England. L'han traduït així, em sembla que no és gaire fidel a l'original, però molt interessant. Algun dia la recomanarem.
Doncs
Dreaming of England, sobre el paper, sobre tres models de dones a la dècada dels 80. O sigui, una dona ja... una àvia, per entendre'ns, una mare soltera, amb el que això suposava aquella època, i una nena adolescent.
Mira.
Interessant. Ho deixo aquí, doncs, per si alguna estona te la vols mirar. Tu que
sí, jo no tinc Orange TV, només ja tinc masses, i aquesta no la tinc, però sí que són aquest tipus de... com Movistar, no? I així és que compren sèries, no? I Orange TV va fer una despesa molt gran per tota la part esportiva al principi, sí. I ara potser s'està posant les piles també en la part de sèries, així és que a més em sembla que hi pots tenir-hi inclosos...
Movistar, exacte, per exemple.
Movistar, o diferents plataformes, llavors, mira, farem un cop d'ull algun dia, potser tinguent aquesta m'estalviaria tenir...
totes les altres.
Altres, sí. Però sí, avui es porta una sèrie estranya.
Estranya.
Molt bona, sí. Ha tingut molt bones crítiques. La gent, durant molt de temps, va ser de les més vistes de Netflix. Però sí que és veritat que és una sèrie que costa d'entendre, i que la gent que no sàpiga d'on ve la història, perquè està basada en un còmic, la gent que no sàpiga la història original, li pot costar una mica de seguir-la. Llavors jo els recomano que abans de començar a mirar la sèrie vagin a buscar de què va, quins personatges hi ha, i etcètera, etcètera, perquè si no és una mica complicada. Es diu Sandman, i com es deia, és una adaptació del còmic de Neil Gaiman. Ja sabeu que jo sóc molt i molt fan de Neil Gaiman, i a veure si enteneu alguna cosa. Your waking world is shaped by dreams. Nightmares that I create and which I must control.
He's out there looking for me, isn't he?
Can you imagine the damage he could do?
I need your help. If dreams disappear, then so will humanity.
I could do without dreams for a while. I haven't had a decent night's sleep in ages.
I'm not gonna stop until I've reshaped this world.
Aquest home somia amb bruixes, o què li passa?
Bé, només amb la... tu dius, si enteneu alguna cosa, encara que no entenguem res, només amb el tipus de música, les veus, no?, com les imposten, exacte, sí. Ja es veu que la cosa de molta comèdia no és, eh?
És fosca.
No. I si enteneu una mica d'anglès, no?, haureu entès aquesta paraula, dream, no?, que l'han dit unes quantes vegades, sí. I que és molt important, perquè bàsicament el protagonista d'aquesta sèrie és el rei dels somnis. No, exacte, és anava a dir persona, però no és ben bé una persona, l'ésser encarregat del món dels somnis, no?
Ui, doncs això dona per molt, eh?
Sí, però clar, evidentment parlem d'un món dels somnis, hi han hagut pel·lícules que s'han fet sobre els somnis i totes són estranyes i que costen d'entendre, no? Doncs una mica la manera d'explicar aquesta sèrie també. És una sèrie que, com deia abans, està basada en el còmic de Neil Gaiman, que està considerat un dels millors còmics de les últimes dècades, però que durant molt i molt i molt de temps s'havia pensat que no es podia adaptar de cap manera, ni en sèrie ni en pel·lícula, perquè era molt complicat, per la manera que explica la història, pels salts que fa d'un cantó a l'altre, pels mons i els temes que explica, que són molt foscos. doncs em deia, és impossible, de fet es va intentar fer una pel·lícula, no va sortir gaire bé, i ja com que tothom havia donat per perdut això, no? Però en Neil Gaiman, que últimament s'han adaptat unes quantes sèries seves, històries seves, és un autor que si ell no veu que realment s'està fent una adaptació fidedigna,
no ho aprova.
No participa.
Clar.
No? I quan, per tant, quan tens a darrere la sèrie en Neil Gaiman, vol dir que d'alguna manera o altra la sèrie tindrà...
Com a mínim serà més fidedigna el que ell vol, no? Exacte. És a dir, té garantia perquè porta el seu segell. Vol Exacte. Dir que ell també hi és a darrere.
Que les persones que hagin llegit el còmic i que els hagi agradat el còmic, els agradarà la sèrie.
Però ens perdrem.
Però la gent que no,
clar.
Que aquí és on hi ha el problema, la gent que no, costa, i això és el que ha passat amb aquesta sèrie també, que té molt bones crítiques, però que tothom alerta que qui no hagi llegit el còmic, com per exemple és el meu cas, li costarà de seguir. I sí que és veritat que costa, però l'han simplificat una mica, vull dir, perquè si haguessin fet una traducció literal del còmic, no hagués entès ni els que han vist el còmic.
El que passa és que això és una mica arriscat, no? Perquè, esclar, d'entrada, no diré que discrimines, però sí que apartes un tant per cent de públic important, aquell que no s'ha llegit el còmic, i si a sobre el que se l'ha llegit tampoc ho entenc gaire, no sé què dir-te, no?
Sí, el que passa és que, evidentment, és molt bona sèrie, en plan, la història enganxa, està molt ben feta, els actors fan un gran paper, llavors... Tu al principi et perds una mica, però llavors a la que...
És a dir, que no és impossible de seguir.
No, i només per la sèrie, per com està feta, jo la recomano a tothom. Mm-hmm. En plan, és novedosa, és una mica d'aire fresc, ara que parlàvem d'aire fresc, doncs la sèrie aquesta és aire fresc, és fosca, està clar, ho hem sentit amb la música, ho hem sentit amb les veus, ho sentit amb el tema també, que ara us faré una mica de sinopsi molt petita, perquè no, perquè és fins i tot explicant-la, no? Costa d'explicar el que narra la sèrie, però és que està molt ben feta. Llavors enganxa, i sí que al principi estàs una mica perdut, passa amb totes les sèries de Neil Gaiman, jo les que he acabat de Neil Gaiman m'han acabat agradant, tot i que al principi em costessin també de seguir una mica.
Ara estava pensant i no recordo, mira, se m'han anat del cap, no recordo el nom, de la sèrie també aquesta de Marvel que vam estar comentant, que perdies tant, que era tan estranya, una de les últimes que han fet, i ara no em surt el nom.
Sí, ja sé quina.
El Cavallero Luna.
Ara, la que a tu t'encantava el nom.
És que...
Sí, que no n'ha vist ni una de Marvel, en Joel, però del nom se'n recorda.
És que a mi em teniu per un moble.
El Cavallero Luna, en el sentit que també barrejava coses, que si oníriques, no oníriques, que si reals, que si fictícies, i potser et podies perdre una mica... El que passa que, bueno, després si agafes més o menys el fil, a la teva manera tu entendràs el que tu et sembli, no?
Això em va passar amb Outlander,
sí.
Que tant anant endavant i enrere, a mi ja em va acabar la paciència.
Ja no sabies on era.
No. Sí. T'ho juro, eh?
I encara aquesta és fàcil d'entendre.
Sí, però al final dius, bueno, és que sembla com que no s'acabi mai.
Bueno, guanyat tots aquests salts en el temps i clar, o la sèrie la portes una mica controlada, els personatges, les històries, i et situes ràpidament,
sí.
O sí que és veritat que moltes vegades has de tornar a revisar capítol perquè t'has perdut.
Jo per això amb aquesta us recomano que aneu a buscar la sèrie, aneu a mirar quin actor fa de què i més o menys sapigueu per on van els tiros. Que no sigui una sèrie d'aquestes que la comenceu a mirar sense saber
res de res.
Jo crec que és millor que us feu com un autospoiler de què ha de passar, perquè llavors quan ho veieu la sèrie és espectacular. Vull dir, no, una cosa no traurà l'altra. No. Evidentment, us perdreu la sorpresa, però val més. O sigui, és el que
però
diem,
entendreu
no?
Alguna cosa.
Sí, és una sèrie que primer val més haver llegit el còmic i llavors mirar la sèrie. Que no passa res si no l'heu llegit, perquè és el que dic, està molt ben feta, però que entendreu més i per tant la gaudireu més. A mi em va passar amb el Good Omens, l'última sèrie que es va adaptar, crec, d'en Neil Gaiman, que jo vaig començar a mirar la sèrie perquè a mi en Neil Gaiman, jo m'havia llegit uns quants llibres seus i m'agradava, i és tota aquesta història mitològica i del món dels somnis i dels dimonis i els àngels, etc. I a mi és un tema que m'agradava. Vaig començar a mirar la sèrie i vaig pensar, ostres, no estic entenent
gaire res del que em diuen.
Gaire res del que em diu. I llavors vaig anar a buscar la font original, i quan vaig tornar a revisar la sèrie, llavors em va agradar molt més, perquè tot i que ja sabia què passaria, la manera com t'ho explicava la sèrie és diferent del llibre, no? És una manera molt més visual, i visual d'unes coses que costen d'imaginar que seran visuals, perquè ara amb aquesta Sandman igualment, jo que m'he fet aquest autospoiler, no? D'anar a mirar què passa, de què va la sèrie així, i penses, com carai ensenyaran això visualment, perquè és que és molt complicat.
Bé, si dius que durant tant de temps ningú s'havia atrevit a portar-ho a la gran pantalla, jo penso que només per això ja et val la pena veure, com a mínim, visualment com se les han arreglat per traspassar una cosa complexa a un format audiovisual.
Però jo crec que ho has de mirar-ho a hores en les que tinguis el cap ben clar. És a dir, quan t'aixeques al matí, que estàs més fresc i tal, llavors et poses a mirar la sèrie. No ho facis a la nit.
Estem parlant de còmics dels anys 80 i 90. Vull dir, del 86, del 96, del 93, exacte, Vull dir, han anat sortint, diguéssim, però els primers, ara estaven a revisar, els primers són dels anys 80 i llavors durant els 90 no van haver-hi, però...
Entenc que de còmics, com passa amb gairebé totes aquestes adaptacions, no? Còmics hi ha moltíssims, i ells agafen el fragment, o sigui, exacte, uns quants, i aquests els porten.
Sí, i el que fan aquí a les sèries, per exemple, no et comencen per l'inici dels còmics, perquè si no la gent es perdria. Aquí et comencen explicant, doncs, també per el protagonista, que dèiem, aquest, el rei dels somnis, és un personatge que costa una mica, vull dir, no és dels que la gent de seguida sentiran compassió per ell i serà...
És dolentot.
Sí, és un personatge particular i sovint és molt fred, molt racional, molt calculador, despietat fins i tot en algunes escenes, i per tant, per generar una mica d'empatia amb l'espectador, l'arc del còmic que comencen a explicar és quan amb ell el capturen uns humans, no? un ésser humà i el seu fill l'empresonen durant 106 anys. No?
Caram, i ningú somia llavors, o com va això?
Bé, d'aquí és una mica el que és la sèrie, quan se li comença a destruir aquest regne seu, com afecta els humans, no? Hi ha un moment del tràiler que diu, si no somies no vius, vull dir, no? És el somni està estretament lligat en que tu puguis viure, no? I per tant, una mica què passa quan el món terrenal, no, comença a tenir aquest contacte amb un món més etern, no, que és el dels somnis. I clar, tot això ho barreja amb temes d'aquests, que això, extraterrenals, no, com són, pues, surten Lucifer Morningstar també.
Ah,
en aquest cas amb dona, vull dir, qui l'interpreta és una actriu, és la Gwendolyn Christie, que recordarem de Joc de Trons, que és la que feia de Brienne de Tarth, i ella és qui fa de...
La reina dels dimonis, diguéssim.
Exacte, fa de Lucifer Morningstar. Trobem diferents regnes d'aquests que a mi m'agraden tant i que són tant de Neil Gaiman, no? I que per tant estan molt ben representats, no t'estan posant al regne dels àngels i ja està, i res no té sentit. No, aquí tot està lligat, tot té un sentit, tot té un inici, tot té un final, i per tant notes que darrere hi ha una base molt clara d'uns llibres i d'unes històries i d'un home que ho ha estudiat i que ho ha... Perquè Neil Gaiman no només ha fet ficció, també ha fet, no, llibres de mitologia històrica, i per tant jo el seu primer llibre que vaig llegir va ser sobre la mitologia nòrdica, i no era ficció, era simplement la seva explicació d'aquesta mitologia, no? I per tant està molt ben creat aquest món, és un món amb uns fonaments molt ben fets. Però clar, estem parlant d'aquest tipus del regne dels dimonis, del regne dels somnis, que també la Terra, i com s'uneixen, no, aquests dos regnes, i el problema que hi ha quan interactuen entre ells, no?
El rei dels somnis aquest és el subconscient de la persona. Clar, el bé, el mal, et surt, no et surt, totes aquestes coses. Imagina't.
Sí, no? Jo crec que en Pere...
Pere és lúcid, eh?
Sí,
Pere...
sí, sí, perquè...
No, perquè al final, si diu que és tan complicada i tanta història...
Tu simplifiquem-ho.
Simplifiquem-ho. El rei dels somnis era el subconscient d'aquella persona.
És com si agafes el còmic i mires la sinopsi.
Exacte. Ja està.
A més, et dic una cosa. El còmic me dius que és dels 80s, 90s.
Sí.
No ha sortit més, aquest còmic?
Jo crec que dels últims eren cap al 2003 o així. No sé si s'han fet readaptacions.
Clar,
ara segur que sí.
En Joel deia que l'audiència seria reduïda perquè només ho mirarien, o mirarien un tant percent molt alt de la gent que han mirat els còmics. Però, clar, si són dels 90, saber qui se'n recorda d'això.
Jo que no.
Ja, però a vegades són productes de culte i de col·leccionista,
sí,
no?
Sí, sí.
Bé, tant, que darrere... És un públic molt específic.
I el que diu la Sandra, no? A darrere hi ha un autor que és seguit. És a dir, l'autor dels còmics
té molts fans.
Aleshores, a vegades potser no seràs fan concret d'aquesta història, però si t'agrada l'autor, i sobretot jo penso que aquí entra el tema de dir com l'han adaptat, com ho hauran fet això, no? La curiositat aquesta
ja,
fa que entris a mirar-la. L'altra cosa és que després t'hi quedis o no t'hi quedis.
Ja.
Però enganxa una mica, Sandra, és a dir, podem dir que un cop hi entres, quan l'entens, ja vas fent, no?
Sí, l'únic que té aquesta sèrie, que potser no ajuda en això de que t'enganxi, és que hi ha capítols que són autoconclusius. Ah. Dir, sí que tens una història, no?
Ah, bueno, ja m'agrada això, eh?
Sí. Hi ha capítols d'aquesta sèrie que tu podries mirar-los...
Sols.
Sense mirar la sèrie en general. Només aquest capítol. Que això no ajuda en aquest sentiment de dir necessito veure el següent, però sí que et fa estar satisfet perquè et comença i t'acaba la història en aquell capítol. Per altra banda, hi ha trames de personatges que queden absolutament obertes. Clar, evidentment hi haurà noves temporades.
Clar.
Amb l'èxit que ha tingut aquesta sèrie, ja està clar que hi haurà noves temporades, per tant, ho deixen obert, però tu tens el sentiment, no?, que te l'acabaran en un altre moment d'una altra temporada. Però sí que és una mica estrany. El ritme de la sèrie és una mica estrany perquè enganxa, perquè un cop comences a veure de què va, doncs evidentment tens ganes de continuar-la. Llavors, entremig, tens capítols d'aquests que et comencen i t'acaben, que no et fan voler mirar el següent, però que et deixen satisfet d'haver sabut, no?, una cosa certa per fi. Però tot està fet amb la música aquesta que sentíem, amb els actors. El que fa d'aquest rei dels somnis és en Tom Sturridge, que jo no el tenia localitzat, el nom em sonava molt i no el tenia localitzat, però va fer de Hollow Crown, Irma Bep, vull dir que ha sortit en sèries, jo no les havia mirat, les que ell havia fet, però que fa un gran paper, perquè és això, és molt difícil fer d'aquest personatge, que és el personatge protagonista, que té un arc, no, que és molt fred, que és un personatge distant. Ens hem d'imaginar un tio que va mirant per sobre els ombros, no?, els humans, i llavors el capturen els humans i comença, doncs, a entendre'ls, a relacionar-s'hi i a adoptar un comportament una mica més semblant al dels éssers humans, no? Però clar, ens enganxem el personatge en un punt que no ens cau bé, d'alguna manera,
clar,
no?
Clar.
I no és un personatge per caure't bé, tampoc, eh? No està fet amb aquesta intenció, però sí que per un actor ha de ser molt complicat fer un personatge que en teoria és l'heroi i el protagonista, però l'has d'interpretar una mica com l'antiheroi, no? Llavors és complicat generar aquesta empatia amb la gent i se'n surt molt bé. He mencionat la Gwendolyn Christie, però també surt en Charles Dance, que feia Tywin Lannister a Joc de Trons.
Ara hi ha anat a recuperar uns quants de Joc de Trons, no?
Sí, bueno, no només Joc de Trons, eh? En general, a la sèrie hi surten, déu-n'hi-do, la quantitat d'actors coneguts. No els direm tots, perquè també hi haurà gent que no tindrà ni idea de qui són. Jo, perquè, mira, no sé, la vida m'ha donat aquest talent de recordar-me'n dels noms dels actors.
El té la Sandra, la resta no el tenim. Tot el té ella, perquè a vegades sí, tinc la cara, però no recordo el nom. Clar, més ara, amb tanta sèrie et perds perquè hi ha tants personatges, sí, tants actors.
Jo no sé de què em servirà la vida, però mira, me'n recordo els noms.
Home, per anar a un concurs de la televisió, no?
Clar. Sí, mira.
Per fer aquesta secció, Sandra, per fer
una cosa,
aquesta secció.
Això amb l'edat es perd.
Veurem. També surt en David Zulis, que sortia Harry Potter. Tenim, hi ha un altre, que són cares conegudes. Mm-hmm. El que passa és que n'hi ha que només posen veu, per exemple, en Mark Hamill, de Star Wars, només posa veu, per tant no el veureu, però té una veu molt característica i si el mireu amb versió original segur que també el teniu. L'Stephen Fry també hi apareix, i apareixen moltes cares conegudes. Vull dir, quan, si us quedeu a mirar els crèdits, de cop direu, ai, però aquest? Perquè a més el maquillatge i aquestes coses també hi és important, no? Per tant, jo recomano que li doneu a la gent que li agradi aquests temes, eh? Si no us agraden aquests temes, evidentment, no us hi endinseu, perquè és una sèrie sobre mitologia, sobre fantasia, és fosca, hi ha un punt de terror també important. Per tant, si aquest món no us agrada, no aneu aquí, no és la vostra sèrie, però si us agrada tot aquest món de la mitologia, fins i tot la mitologia nòrdica, si us vau mirar Lucifer... Uh-huh. És un món semblant, evidentment Lucifer està feta des d'un altre punt de vista.
Sí, totalment. Perquè Lucifer en Pere se la va mirar i aquesta no, crec que se l'enturi.
però sí que jo crec que és una sèrie totalment nova, en plan de la manera com s'ha fet, que permet explorar aquest món dels somnis d'una manera molt original i a més, doncs, aquí entra el desig, l'amor, la solitud, esperança, desesperança, odiar. Hi ha tot un seguit de temes que estan molt ben tractats d'una manera, com dèiem, molt novedosa. Visualment és molt bona, fins i tot a vegades aclaparadora, no? Algunes escenes, perquè com que representa coses, no?, d'aquest món que costa imaginar com les transformaran en escena, no?, en imatge, doncs hi sorprèn molt la manera que ho fan, perquè
està ben feta, per tant entenc que tira bastant d'efectes especials també, no?
Sí.
És a dir, aquí hi ha molt ordinador però de qualitat, perquè quan si no són aquelles pel·lícules que veus el croma pràcticament allà darrere d'un
truc,
aquí,
sí, no, aquí no.
Es vegi, no?
És una sèrie amb una inversió important a darrere de calés i que de moment sembla que els ha sortit bé, perquè us dic, durant moltes setmanes va estar de les sèries més vistes de Netflix, i és el que dèiem, no és una sèrie típica de Netflix, aquesta. Vull dir, no, Netflix ara s'ha convertit una mica en el lloc de les merdetes, no? De les sèries...
Ho pots ben dir.
De les sèries
bueno,
per passar l'estona.
Exacte, per passar l'estona.
Que estan bé, vull dir, no? Jo no m'he fet...
No, Netflix, en alguns casos són merdetes, pots
sí,
dir-ho.
Sí, no, en majoria de casos són merdetes, però jo no m'he tret Netflix, fa temps que critico Netflix, però encara no me l'he tret perquè de tant en tant també necessites mirar merdetes i vas a Netflix. Llavors, jo recomano a la gent que li doni una oportunitat.
No, mira, jo que l'havia descartat, ara me la faràs veure. Mira què et dic. Jo, la part de terror era la que a mi em feia una mica
sí,
més
no,
així.
No és un terror de por.
O sigui, no és Sau.
No,
jo
no,
si hi ha gores i coses d'aquestes ja no.
Ni
no,
és La Monja.
Ai, no. calla, La Monja.
No és un...
La Monja.
O Mamà.
Ai, o Mamà, oh, per favor.
És que a més els títols. Sí. La Monja, Mamà...
No, sí. Sí.
No, no és tant el terror per la por que fa, sinó per l'ambient i pels temes que tracta, sobretot, no? Que són temes que sí que no són els més suaus. I els
més agradables.
Més agradables.
No són les pel·lícules de Nadal que miro jo, però bueno, és igual.
Ara,
és una
altra... ara vindran. Ara vindran.
Sí. Per tant, 10 episodis d'aquesta primera temporada de Sandman, amb un d'extra que van fer, que és d'animació.
Sí.
Està fet amb animació, vull dir, la sèrie és amb actors reals, però aquest 11è episodi que van treure així com una mica en sorpresa és animat, només són dibuixos animats i això, dèiem, cares conegudes aquells de Joc de Trons, Harry Potter Jocs de la Fam i companyia i altres actors, evidentment, però això... No, és que no puc dir gaire res més perquè és una sèrie complicada d'explicar, ho he intentat fer lo millor
que he pogut. Ja ens ha
quedat la idea. I on t'ho podem veure?
Netflix. És una de les estrelles de Netflix, que a mi és el que us deia, m'ha estranyat molt que sigui una sèrie Netflix, potser és una sèrie que la veia més HBO, però bé, els ha sortit bé, ha sigut de les més vistes i ja té segona temporada en camí segurament, per tant,
fantàstic.
Netflix ja sabem que costa que et confirmin les segones temporades. M'estranyaria gent que aquesta també, si no l'han dit ja i se m'ha passat, que també la tingui.
Sandra Sotillo, com
molt
sempre,
bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La setmana que ve més.
Vinga, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.